El santcoatenc Àngel Mañez fa 7 anys que presideix el gremi de majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna, després d'haver ocupat el càrrec de vicepresident durant els 6 anys anteriors. Juntament amb el seu germà, representa la tercera generació familiar dedicada al món del peix fresc. Avui l'hem convidat al Faves Comptades per parlar de l'estat del sector i dels reptes de futur que aquest planteja. Àngel, molt bon dia, molt benvingut.
Molt bon dia, gràcies.
13 anys, ara ho dèiem, al capdavant del gremi de majoristes del Mercat Central del Peix de Mercabarna. Quins són els principals reptes que us heu enfrontat durant aquest temps, tot i que deus tenir memòria de més enllà,
sí,
també?
Bé, realment són molts reptes. Superar crisis econòmiques, superar crisis de molts tipus. La més important, evidentment, és el Covid. Uh-huh. La pandèmia del Covid ha sigut un daltabaix per tothom, i més per les empreses nostres, doncs es va notar moltíssim. Però bé, estem aquí davant, seguim lluitant, tenim ganes i creiem que podem fer-ho.
Pel que fa a la infraestructura, potser moltes persones no s'imaginen com és el mercat del peix a Mercabarna, perquè molts no hi tenim accés. Com són? Com han anat canviant per adaptar-se als nous temps a aquest equipament? I com t'agradaria que seguís evolucionant?
Bé, aquest equipament amb els anys s'ha anat canviant moltíssim. O sigui, abans eren unes naus grans que en ficàvem el peix a terra, s'arrossegava amb uns ganxos, avui en dia es treballa molt millor, inclús el volum dels envasos ha canviat. Abans eren caixes de 30, 40, 50 quilos, ara estem parlant de caixes de 3, 4, 5 quilos, que és molt més manejable, molt més portable, i bé, ha canviat tot molt, moltíssim. Tenim un gran repte per davant, que seria un canvi d'horari. Treballar de nit ja no toca.
Ara realment m'ho deies, eh? Abans d'entrar en antena, jo li preguntava a l'Àngel que a quina hora s'anava a dormir i a quina hora s'aixecava, no? I em deies que cap a les 11...
Sí, vaig a dormir cap a les 4 o 5 de la tarda i em desperto doncs, entre les 10, 11, 12 de la nit, depèn del dia i de la feina que preveig que pugui haver-hi. I un dels grans reptes és aquest, el canvi d'horari, intentar tindre un horari més com les persones.
No sé si per poder conciliar, no?
Per poder conciliar més tant nosaltres com els treballadors com els nostres clients. Tots es mereixen.
I tant.
Poder tindre una vida millor. I després el gran repte és, tenim un mercat una mica sobredimensionat, i és molt gran, i perquè hem perdut molts clients. Realment, en els últims 10 anys s'ha perdut un 50-60% de les peixateries de Catalunya.
Déu-n'hi-do.
S'està suplint amb la immigració, tant de persones del nord d'Àfrica com asiàtics, tant xinesos com paquistanis, estan obrint peixateries, però no compensa la pèrdua que han tingut. I el nostre canal avui, més important, seria el canal Horeca.
Què és aquest canal?
El canal Horeca seria hostaleria, restauració i caterings. Això ens dona una mica de vida, perquè els hàbits han canviat moltíssim, la gent cuina menys a casa i surt més a dinar por ahí. I llavors pues, això et dona pues, que els col·legis també han de menjar peix obligatoriament, els hospitals, i això ens dona que el client segueixi comprant peix. Però la peixateria tradicional, si segueix com es segueix, tendeix a desaparèixer.
De fet, ho veiem l'any passat, no?, en diversos mitjans de comunicació que alertaven d'aquesta baixada de persianes a moltes peixateries. De fet, molts pobles s'han quedat sense el seu peixater i peixatera de referència. Tu apuntaves ara aquests canvis d'hàbits. A quins altres motius creus que pot ser donat que les peixateries no puguin sobreviure?
Realment, la gran distribució està fent molt de mal. Clar, no, quan tu tens que lluitar contra un operador que li és igual, entre cometes, guanyar que perdre, pues, bueno, pues és molt difícil. I clar, quan tu et lleves a les 2 de la matinada, vas a treballar, treballes 12 hores, vols guanyar un sou. Si no te'ls treus...
Home, i tant, per això treballem, oi?
Tanques la porta.
Per tant, fem una crida a aquest consum una mica de proximitat, no? Aquest peixater, peixatera que tenim al barri o a la ciutat, per donar valor també
donar
aquest
valor,
esforç que fan, i aquesta feina, que segurament tampoc és la mateixa.
Segur
ni la
no.
qualitat, ni la proximitat, ni el servei que ens puguin oferir.
El servei que pot donar un peixater tradicional, sense desmereixer el que fa la distribució, és molt millor que no pas el d'ells.
De fet, ja et coneixen, no? Ja saben com volen que et filetegi el peix, quines peces t'agraden o et poden oferir, potser encara que no les tinguin al mostrador, i això és un valor doncs, que l'hem de tenir en compte.
És la confiança del dia a dia.
Que l'hem de tenir en compte. I tant, el sector ha canviat molt durant aquests anys, ara en parlàvem, a part dels hàbits de consum. De fet, a principis de desembre hi va haver un ensurt gros, diguéssim, quan es va anunciar una possible reducció dels dies de pesca al 79% els que teníem fins ara. Finalment, s'han mantingut els mateixos dies de pesca que el 2024 per aquest any 2025. Si s'aplicaven, això sí, certes mesures de gestió i de... que permetessin compensar, diguéssim, no? Com vau afrontar aquella situació? Perquè el gremi va alçar la veu per defensar també els pescadors. De fet, esteu absolutament lligats, les peixateries, amb els pescadors.
Lògicament, tots vam alçar la veu perquè no tenia molt de sentit i menys amb tan poc temps de preparació. És veritat que Brussel·les està advertint fa temps que les mides de les xarxes, que si no sé què, si les portes... Això és veritat. Però bueno, fan falta ajuts, fan falta coses. El volum del peix de la costa pel mercat de Catalunya no és tan important en volum, però sí en varietat, qualitat, ens dona identitat de peix diferent, ens dona algú diferent. Perquè si perdem això, serem doncs, com la gran distribució, sota cavallo rei. I el peix de costa ens dona el que és el bonic del peix.
Aquest valor, no?, que també s'està posant sobre la taula de consumir la proximitat, allò que tenim al costat de casa. Està... Potser parlem del salmó que trobem a tot arreu, no? Però si els nostres pescadors no surten a les costes catalanes, pues, doncs hi ha moltes coses. La gamba vermella de Palamós que tant agrada...
Per exemple.
Doncs
al final només hi haurà pues, dorada, llobarro, lluç i salmó. I és molt avorrit, això.
Molt avorrit. Molt avorrit. Si bé de moment s'ha aconseguit frenar aquesta restricció, creus que tard o d'hora serà inevitable reduir l'activitat pesquera per les directrius que ens arriben de la Unió Europea, que al final són les majoritàries que s'apliquen a l'Estat?
Realment els que manen és a Brussel·les. Però jo crec que els pescadors catalans estan treballant bé. Hi ha ports que han treballat millor que altres, lògicament, però estan fent vedes, estan fent zones d'exclusió. Jo crec que el Departament de la Generalitat està treballant molt bé amb els pescadors. Per tant, això ho hem de tindre en compte.
Quin és l'equilibri, creus, que s'ha de trobar entre aquesta protecció dels recursos marins que tenim i del nostre entorn i el manteniment de l'activitat econòmica de la pesca, de la que, malauradament, potser en viuen cada vegada menys persones, però encara hi ha una part dels nostres veïns i veïnes que en viuen.
Tal com ho estan fent i tal com estan explicant les diferents confraries, jo crec i opino que ho estan fent molt i molt bé. Si segueixen amb aquesta línia, no tindrem cap problema per poder-ho tirar endavant molt més anys.
Per tant, hi ha futur.
Ara, només a Catalunya, només a València, només a Espanya, no n'hi ha prou. Tenim tot el nord d'Àfrica que sàpiga el que fan. També és Mediterrani. Però com que no depèn de Brussel·les,
doncs són unes altres...
es poden fer el que vulguin.
Unes altres normatives.
Tot i que tampoc ho fan malament, eh? No vull amb això dir que ho fan malament. Sinó que no, bé... Però sinó que no fan igual.
No són les mateixes lleis igual. I la mateixa normativa a la que s'han d'adherir. De fet, els dies de pesca no han estat l'últim ensurt. Aquest desembre ha sigut mogudet en el sector dels pescadors. Quan vam trobar que la gamba pues, tampoc es podia pescar el mes de desembre, quan sabem que és un allò que agrada posar els dies de Nadal, pues, tothom va posar una mica el crit al cel, per dir d'alguna manera. Què va passar exactament amb la gamba? Perquè al final també es va fer un pas enrere i es va poder pescar, també crec que compta, de la quota del 2025.
Exacte, les quotes es van exaurir abans d'arribar a final d'any. Clar, el que tu dius, Nadal és important per això. Llavors es va permetre pescar més gamba, limitat uns quilos, a compte de les quotes del 2025. També t'haig de dir que la gamba vermella és un producte molt exclusiu, molt de taules...
No és a l'abast de totes les butxaques.
I tens gambes congelades i això, de molts tipus, i a molts preus, i molt bones. Evidentment, la gamba vermella de Palamós és la reina del mar.
La reina del mar i de les taules, almenys dels que tenen més calés a la butxaca, eh?
Sí,
no de tothom. Personalment, quina valoració en fas de les iniciatives que s'estan impulsant des de la Unió Europea? Creus que poden garantir aquesta pesca més sostenible, però també mantenir el sector de la pesca i el de les peixateries?
Aviam, qualsevol mesura, en principi, seria benvinguda, però sempre raonada i sempre consensuada amb els científics. Tenim un tema ara, per exemple, amb la tonyina, que fa molts anys que la tonyina vermella està molt protegida, això, i sents per als pescadors i els científics, i sembla ser que hi ha una sobrepoblació al Mediterrani de tonyina vermella. Llavors diuen, els despatxos no ho senten, això? Què passa amb això?
Falta una mica de contacte, potser, des de la política, amb l'àmbit científic que tu ara apuntaves, que en aquest cas estan d'acord amb els pescadors, que a vegades no sempre és així.
Molt importants, empreses molt importants que fan engorde i això de tonyina, que potser els interessa que això segueixi així.
Els lobbies, no?
Els lobbies importants, que això són... A vegades sabem que maneguen les...
A tot arreu i en tots els sectors, eh?
Exacte.
En aquest sentit, quins creus que són els principals reptes de futur als quals us enfronteu des del sector del peix? Parlàvem d'aquest canvi d'hàbits de consum, unes normatives que cada cop són més restrictives i les que s'hauran d'adaptar, però dius que es veuen amb bons ulls tot i que sí. Es demana, no?, aquest consens i escoltar el sector. Mm-hmm. Quins reptes teniu per endavant?
Bueno, reptes tenim com totes les empreses. Tenim reptes mediambientals, tenim reptes de falta a vegades de producte que ens hem de bellugar i hem de buscar nous orígens, però al final, jo dic, això no ens fa por. A mi ens preocupa, com a totes les empreses, doncs, tot el tema de la reducció dels horaris, la reducció de no sé què, l'absentisme laboral, que cada vegada és més fàcil no venir a treballar, no em trobo bé i no vinc. I la gent, clar, en un sector com el nostre, o com molts altres, que tens un personal just perquè les coses no estan com han d'estar, doncs et falten dues persones un dia i els altres han de treballar més per suplir aquella fe. Llavors, això o es regula d'una altra manera o...
Potser el que apuntaves, mira, aquest canvi d'horaris, no?, també, que faci
potser ens ajudarà
més
a trobar
fàcil la conciliació.
Fàcil. Però és igual, eh? Ja, igual no. Però tinc companys que treballen amb empreses de dia i tenen el mateix problema. Eh?
I el que em deies de manca de producte, què demana el consumidor que des de les peixateries us costi trobar?
Bueno, passa mica com amb la fruita. Abans saps que la fruita doncs, ja era
de temporada.
Amb el peix també passa igual. Mm-hmm. La tonyina és de temporada d'estiu. Però ara volem tonyina tot l'any. Perquè restaurants japonesos i les ames de casa, tothom demana tonyina tot l'any. Llavors doncs, l'hem de portar de Sri Lanka, de la Índia, ve de les Azores, ve de Canàries, clar, ve d'on hi hagi aquell moment.
D'aigües
diferents. És molt bona, ve per avió, el peix arriba perfectament, passa tots els temes sanitaris i el so híbrid de l'aeroport i tot, això cap problema. Però l'hem de portar de fora. Clar, hem de pagar un sobrecost de transport i això, i llavors al final pagues més car.
Clar. Ens hauríem d'acostumar una mica a fer un pas enrere, com en moltes coses, i acostumar-nos a consumir aquell peix de temporada.
Bueno.
Ens pot agradar la tonyina, però si sabem que la tonyina arriba a l'estiu, doncs aprofitem l'estiu per menjar tonyina. Mm. Potser falta informació, no ho sé si abans es tenia una mica més consciència.
Sí.
També és veritat que el circuit d'importació era més limitat.
Era molt més limitat.
Quan anàvem a la peixateria veiem exclusivament el peix de temporada i ara potser en veiem de fora de temporada i per tant no en som conscients.
Sí.
Però potser un exercici des de l'educació primària i la societat en general a conèixer quin és el peix de temporada i a consumir aquell peix afavoriria també el sector no haver d'anar a buscar fora i a consumir aquests peixos que tenim de proximitat?
Jo crec que és important que hi hagi de tot l'any igual que em passa amb altres productes, però sí que és cert que quan un va a peixateria i va a comprar doncs ha de fer exercici de dir, bueno, no vaig amb una idea d'abans preconcebuda, vaig a dir què m'ofereix el peixater, què tens de bo avui, porta d'això, porta d'allò. I això per mi crec que és una compra responsable i segurament més econòmica.
I el que ha dit tothom hi surt guanyant, perquè és la temporada, entenc que el preu també baixa perquè hi ha més oferta.
És més barat això. I amb això de l'educació, s'ha oblidat de comentar, nosaltres des del gremi, ja fa uns 10 anys, tenim un centre interactiu del peix, que és una espècie de... Nosaltres diem un museu, no és un museu, on han passat ja més de 100.000 nens de Catalunya, de diferents col·legis, entre 10 i 12 anys, i allà els ensenyem tot el que és la pesca. Des de que pesquen fins
tot
que arriba a les cases. I els ensenyem a com menjar, el bo que té el peix, no sé, una sèrie de coses que esteu convidats a vindre com vulgueu, a veure-ho.
Home, i tant.
Pues és molt interessant.
Perquè més a la mainada el peix, els hi passa allò que la verdura i el peix,
sí,
que no sé si és culpa dels adults també, que no els hi oferim bé.
Però després es queden a dinar, lògicament mengen peix, i les llars, després fem unes entrevistes, unes enquestes, i les llars que han vingut al centre creatiu, almenys durant un o dos mesos, els nens demanen més peix.
El demanen. Al final és tenir un contacte més estret i conèixer-ho, no? Que sempre dona aquest
valor. Sí, la por de les espines, la por de no sé què. Clar, allà el toquen, el remenen, el poden tocar, i quan se'l mengen, ni té espines, ni té escates, ni té res. Tot es pot menjar. I està molt bo.
Sí, és que a més hi ha opcions per tots els gustos, de peixos. De quina manera també afecta el preu del producte el consum del peix?
Lògicament el preu afecta, perquè les butxaques no són totes iguals. Però, igual que et deia, hi ha moltes opcions de peixos. Hi ha peixos molt més econòmics, no tot és salmó, lluç, gambes. Hi ha molts peixos de temporada,
i
de proximitat que estan molt bé de preu i són molt bons. També tens peixos congelats, que avui en dia la congelació, la veritat és que ja fa uns anys, però això està millorant moltíssim. Els processos són molt ràpids i no es perd cap
les propietats.
Cap propietat ni res. I també estan baratos.
Ara bé, hi ha un greuge que apunteu des del gremi, Àngel, que és l'IVA del peix. Sí. En aquest moment l'IVA del peix i de la carn està al 10%, no està al 4% com altres productes de primera necessitat, i vosaltres creieu que això és un greuge?
És un greuge molt important. Jo no sé si un 6% de diferencial ajudarà molt o no, però bueno, tot ajuda, un 6% menys amb molts productes i més productes mica cars, pues ajuda a incentivar aquest consum. En un moment que estem perdent consum d'un producte que érem els màxims consumidors europeus i estem perdent, i a més a més hi havia una estadística que deia Espanya, primer consumidor de peix, a Espanya, últim país d'Europa en tindre infarts de miocardio. Teníem, o sigui, estava relacionat, tothom ho deia, i ara estem perdent el consum, fem alguna cosa. Pues des del govern no volen ni sentir-ne parlar.
D'aquesta reducció de l'IVA.
Ni el PSOE d'ara, ni el PP d'abans, vull dir, perquè fa molts anys que ho demanem, això. Des de tots els sectors, el nostre gremi, el gremi de peixaters, des d'Espanya, Xemar, moltes associacions ho demanden.
Però de moment no hi ha, no hi ha resposta o no hi ha intenció.
Puc entendre que la gamba no entra dintre del peix, la gamba o el marisc.
Potser fer una diferenciació entre...
Sardines, el lluç, coses molt bàsiques i necessitats. No ens escolten.
Doncs seguim amb aquesta reivindicació. No sé si la competència internacional també us afecta als preus, a la qualitat del peix a Mercabarna.
Sí, exacte. Sí, igual que nosaltres podem comprar peixos a fora d'Espanya, que comprem a França, a Inglaterra, a Noruega, tot el món, pràcticament, els francesos també compren peix a Espanya, els italians compren peix a la Costa Nostra. A Sevilla, per exemple, els agrada la sardina d'aquí a la Costa Nostra, perquè és més petita, té una mida més comercial per fer el pescaito frito i això. O sigui, al final, la logística ha millorat tant que tot el peix viatja. I el millor, el que té més preu, és el que s'emporta el peix. Per tant, ens afecta.
Perfecte demanda.
Afecta demanda i ens afecta a tots.
El sector del peix també ha de fer front a molts temors relacionats amb la seguretat alimentària. Segur que molt dels nostres oients els hi ve el cap als anisakis.
Sí.
No? Com conviviu des de Mercabarna amb aquesta realitat?
L'anisakis és una realitat. I és. Però no se tindrà por. L'anisakis està, estava i estarà. No, és algo que serà molt difícil d'eliminar del mar perquè n'hi ha molt. Ara, tu vas a la peixateria, et donen un peix i té anisakis i te'l poleixen perfecte i te la porten a casa ni un anisakis. I si en tingués molt, perquè hi ha peixos que en tenen més que altres, perquè tenen més...
Quins peixos, per exemple, tenen?
No, inclús dintre, sí, per exemple, del lluç. A millor hi ha el lluç que en té una mica i el treus i ja està. Però n'hi ha un que en té molt, perquè en té més del compte. S'agafa llenci i se'n posa un altre. Però no hem de tindre por.
Perquè per això tenim el peixater o la peixatera.
No, el peixater o peixatera t'ho deixarà perfecte.
Abans d'acomiadar-nos, Àngel, vull aprofitar, ja que estem parlant dels peixos de proximitat, dels peixos de temporada, fent aquesta reivindicació també de les peixateries que tenim al costat de casa. Ara que és gener, quin peix hauríem de menjar d'aquí de proximitat i que segur que no faltarà a les peixateries?
Bé, ara és un bon moment per menjar cefalòpodos, calamar, sípia, pop, és una bona època. Tot i que tenim una mica de mal temps, no està molt
això
clar.
Això també afecta, la meteorologia, perquè surtin les barques.
Que puguin sortir a pescar, no? Perquè, clar, jo a vegades tinc amics que diuen, fa mal temps. I miren el cel i diuen, fa un sol que... No? Però que el sol no és el vent, el que ens importa a nosaltres. I portem uns dies de ventades, vull dir, i això també afecta, lògicament. Però el cefalòpode està molt bé, el lluç ara ha baixat moltíssim. O sigui, els primers dies, 15 dies de gener, el peix es manté car, perquè lògicament els vaixells entren per estar per Nadal a casa, i fins que no surten i tornen...
Es reactiva el circuit.
Fins que es reactivi. Però ja la setmana que ve tenim lluç, rap i peixos a preus molt raonables ja, i per anar a consumir ràpidament.
Perfecte, doncs ens ho apuntem. Àngel, ha sigut un plaer tenir-te aquí, és la primera vegada que passes pels micròfons d'aquesta casa. Segur que tornarem a convidar per seguir parlant de la situació del mercat del peix. Àngel, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.